dia, benvinguts al debat especial que Cugat.cat els ofereix aquest dilluns per parlar de la situació política que viu Catalunya. A 7 dies per al procés participatiu del 9 de novembre, volem aplegar a Cugat.cat 4 santcugatencs significatius perquè ofereixin els seus punts de vista sobre el procés polític que està vivint el nostre país i, sobretot, perquè ens diguin quin consideren que ha de ser l'estatus polític que ha de tenir Catalunya en un futur per afrontar els diversos reptes que se'ls presenta. Això sí, no volem que el debat se centri exclusivament al 9 de novembre, volem fugir del debat més polític i tècnic sobre la consulta, procés participatiu i sobre el recurs que vol presentar el govern espanyol, sinó que ens volem centrar en el model de país que consideren aquests santcugatencs que ha de servir per afrontar els reptes que tenim davant com a societat. Per parlar d'aquestes qüestions hem convidat a Cugat.cat, a 4 santcugatencs, com deien, significatius, que els presento a continuació per ordre alfabètic. Amb nosaltres ja hi és a l'estudi Jordi Casas, historiador i exregidor de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya José Domingo, que és advocat, també va ser diputat al Parlament per Ciutadans i ara també és membre de la Societat Civil Catalana. Molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya l'economista i membre de l'Assemblea Nacional, David Ros. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també amb nosaltres Herbert Royo, politòleg i secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, el que es coneix també com a Diplocat. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Fem un petit torn inicial, una intervenció breu, curta, en què m'agradaria que vostès diguessin quin consideren que ha de ser el model polític, quin ha de ser l'estatus polític que ha de tenir Catalunya en el futur més immediat per afrontar aquests reptes. Després ja parlarem amb tres blocs d'economia, també parlarem de cultura i societat, però m'agradaria saber ara quin consideren que ha de ser l'estatus polític que ha de tenir Catalunya en un futur, i els demano que sigui una intervenció molt breu perquè així també la gent se situarà a casa i sabran quin és el model que defensen en aquest debat. Que comenci Jordi Casas.
Bueno, d'un futur immediat no ho sé, perquè aquestes coses són, aquests processos són llargs, i acceptant el senyor Oriol Junqueras, aquí ningú s'atreveix a dir d'aquí 5 mesos que tindrem, no? La meva opció és coneguda, jo, la opció de l'estatus de Catalunya és tenir un marc del màxim autogovern possible en un estat federal on es reconeixi la plurinacionalitat de l'estat. Punto. Ja està, no?
Perfecte, ha quedat clar. José Domingo?
Jo sóc partidari d'un estat federal, el que passa és que és el que ja més o menys tenim ara amb la Constitució espanyola, i en aquest sentit jo sóc, crec que podia reestructurar-se algun tema competencial. L'estatus que tenim ara és adient, reconeix la singularitat de Catalunya dintre d'Espanya, i evidentment jo no vull que això canvi, jo vull que continuï Catalunya dintre d'Espanya i Catalunya en un marc federal igualitari, un estat federal igualitari, en el que tots les comunitats tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions.
David Ros?
Sí, jo desitjo i vull que Catalunya sigui un estat independent perquè pugui decidir la seva política econòmica, la seva política social i la seva política cultural. D'alguna manera, poder decidir el nostre futur i el de les generacions que ens han de seguir.
Albert Royo, per tancar ja aquest torn inicial.
Bé, jo voldria que Catalunya sigui allò que els catalans volen que sigui. I això sembla una obvietat, però dir avui, dissortadament, no ho és, perquè no ens han reconegut aquest dret. Personalment també opto per donar suport a la independència. Catalunya els últims 35 anys ha intentat trobar un encaix dins de l'estat espanyol. Els principals partits catalans han donat suport a diversos partits espanyols, a diversos governs espanyols per tal de modernitzar l'estat, per tal de consolidar la democràcia, i 35 anys més tard tenim un estat modern, tenim un estat sembla democràtic, potser aquí hauríem de passar una mica el cotó de la qualitat democràtica, però en tot cas la democràcia no corre perill, però en canvi tenim un estat que no se sent orgullós de la seva pròpia diversitat cultural i nacional. Per aquesta raó trobo que al cap de 35 anys ens hem de plantejar altres reptes i per què no tenir un estat propi dins del marc europeu.
Obrim el primer bloc, han expressat quin és l'estatus que consideren que Catalunya hauria de tenir. Parlem ara des del punt de vista econòmic, quins avantatges i inconvenients tenen aquests models? Per què consideren que aquest estatus que vostès defensen seria el millor per afrontar reptes econòmics com per exemple l'atur, la competitivitat i també matèria com infraestructures? Per què la independència, el federalisme, l'autonomisme són els models que a Catalunya li convé per tirar endavant en aquesta matèria econòmica? Jo aniré donant els torns de paraula, no cronometrarem òbviament el temps que té cadascú, sí que intentaré que siguin els torns repartits, i si també es volen autogestionar vostès no hi ha cap problema. Qui vulgui començar?
Bueno,
Jordi Casas, que el tinc aquí al cantó.
A veure, jo no defenso ni m'atreviria a fer-ho que un determinat estatut jurídic sigui millor o pitjor per sortir de la situació econòmica o per fer una política econòmica millor. En tot cas, podrien després posar els matisos i els accents. entre altres coses perquè la crisi econòmica i el que està produint aquesta econòmica, aquesta crisi és actual i la gestió no pot esperar, no podem esperar un hipotètic estatus jurídic per Catalunya per resoldre problemes que els hem de resoldre des d'allà, la realitat no espera, i per tant jo el que parlaria és que independentment del futur estatus polític de Catalunya, el jurídic s'ha de donar solucions als problemes econòmics, juntament amb el tema nacional, que atapa tots els altres. En aquests moments s'està produint una, no sé quin sigui la paraula, però un procés en el que ens està avançant cap a una societat més desigual, per una sèrie de polítiques econòmiques, per una crisi que l'altre dia donava les dades a l'Institut d'Estadística de Catalunya. El percentatge de població de Catalunya que està sota el llindar de la pobresa, segons els paràmetres, està entre un 20 i un 24%. Això és tremendo, per tant, això no pot esperar. I jo, independentment, i ara una primera ronda, després matitzarem, del futur estatus de Catalunya, jo crec que calen unes polítiques econòmiques diferents que passin per enfortir les polítiques públiques, per tenir una política econòmica més expansiva que generi un rellençament de l'economia i crea llocs de treball. Que un estatus jurídic diferent de Catalunya, això seria pitjor o millor? Mira, no sé quin percentatge, però la immensa majoria de polítiques econòmiques es decideixen a Europa. En aquest sentit no sé si hi hauria molts canvis, perquè a veure, des del punt de vista econòmic, monetari, etcètera, les decisions venen des d'Europa. Per tant, el marge de maniobra, si no es canvia les polítiques econòmiques europees, és petit, tinguis l'estatus jurídic que tinguis. Ja sé que després sortirà el finançament i que tindrem més calés. Bueno, això ho parlarem.
Tindrem temps. Albert Rollo, m'havia donat un torn.
Precisament en aquest sentit, quan parlem de la Unió Europea, jo crec que aquí trobem un dels principals incentius per comptar amb un estat propi, per comptar amb la independència. A tenir present que Brussel·les és on es decideixen el 70% de les lleis que s'apliquen aquí a Catalunya o que s'apliquen a la resta del territori comunitari, i en especial lleis econòmiques. I a Brussel·les o comptes amb un estat propi o amb un estat que representi els teus interessos o no hi ets. I nosaltres no tenim ni un estat propi ni un estat que representi els nostres interessos. Només comptant amb un estat propi tenim accés al Consell de Ministres amb una delegació pròpia, tenim un comissari d'origen català, tindríem un comissari d'origen català, tindríem una representació al Parlament Europeu ajustada a la nostra població. Un exemple, Àustria, amb una població similar a Catalunya, té 16 eurodiputats, Catalunya en té 6 o 7. Per tant, diguéssim que la pròpia Unió Europea i el sistema de presa de decisions dins de la Unió Europea creen incentius per aconseguir la independència. És l'única manera que nosaltres puguem codecidir al costat de la resta de pobles europeus i intentar dir-hi la nostra en el disseny d'aquestes polítiques econòmiques, que ja estic d'acord, són francament millorables.
José Domingo,
ya formamos parte, tenemos un Estado propio, el Estado español no representa.
¿Quién no nos representa?
Déjame terminar. es decir que no nos representa, que es absurdo. Es decir, nosotros hacemos elecciones europeas, el gobierno español es elegido por los catalanes y tenemos una representación en la Unión Europea. Con lo cual, atribuir que esto va a ser un éxito o va a ser un fracaso en función de que tengamos una representación, no, yo creo que dependerá de las personas que se elijan. Aquí, pues, las políticas económicas no dependen de que esté Cataluña sea independiente o Cataluña, sino las políticas sean más de izquierdas, más de derechas, y en función de que decidas fomentar el gasto público o decidas incentivar el sector privado. Esa es la razón, es fundamentalmente económica. Con lo cual, atribuir a los países éxitos o fracasos me parece realmente un sinsentido. Con la misma estructura económica y población parecida, existen países muy prósperos y países muy poco prósperos, fracasados incluso. Con lo cual, el tamaño de los países no significa la garantía del éxito.
Hay una correlación,
podemos encontrar Estados Unidos es un país fracasado, es un Estado fracasado, Francia es un Estado fracasado, Alemania es un Estado fracasado, Alemania es el motor de Europa ahora y es más grande que España. Con lo cual, me parece que reducir es un, permíteme lo que lo diga así, simplista. Y creo que no debe ser esa la vía a seguir. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que fundamentalmente sabemos y somos conscientes de que tesis como las que se propugnan por parte de los sectores independentistas, pues en estos momentos tienen un grave riesgo. Ya atribuir, por ejemplo, que Cataluña formaría parte de la Unión Europea en el momento que se convirtió en Estado independiente, es un concepto que no está asegurado, sino que precisamente las propias autoridades de la Unión Europea han dicho que no. No lo ha dicho nadie, lo han dicho las autoridades europeas. En este sentido, y ya termino, creo fundamental que se racionalice el debate y desde luego que se pongan encima de la mesa todos los datos, y no actos de fe, porque en los últimos tiempos estamos viendo únicamente actos de fe, y me gustaría que se completaran con datos.
David Ross, bé, i després tindran altres.
Jo penso que ens trobem en una gran paradoxa. Està reconegut inclús pel ministre d'Economia que avui qui està tirant de l'economia espanyola és Catalunya. Ens trobem amb que també és la zona que té més inversió estrangera, a on tiba millor el turisme. Per tant, és una economia que està activant. La paradoxa quina és? Pues bé, que amb els últims anys han baixat 4.000 milions els pressupostos de la Generalitat, que són els que donen serveis a les persones. Pensem tots, que el pressupost de la Generalitat va destinat fonamentalment a ensenyament, a educació i benestar social, fonamentalment persones. I per tant, i també en els pressupostos de 2015 està previst que les retallades siguin de 3.000 milions per Catalunya, els ingressos que provenen de l'Estat. Per tant, l'Estat espanyol té problemes gravíssims que no sap resoldre pel seu model econòmic. El seu model econòmic està al servei d'unes grans empreses, ho podem veure en el cas Castor, ho podem veure en molts altres casos, que impedeixen que Catalunya pugui decidir. Pugui decidir què? Pugui decidir la seva política econòmica, pugui decidir la seva normativa, aquella que li donaria força al seu teixit industrial, que es veu d'alguna manera que no té possibilitats de desenvolupar serveis, que no pot tenir unes infraestructures que li permetin pues, una exportació. Un exemple, SEAT, el 3% de tota la seva producció marxa per tren. A més, els altres ha de marxar tot per camió. És caríssim. És a dir, les empreses catalanes tenen unes dificultats enormes i l'Estat espanyol fa temps que d'això no se'n fa de cap manera ressò.
Albert Rollo m'ha mirat un torn, després José Domingo i Jordi Casas també.
Sí, volia donar només un parell d'exemples de quina és la importància de comptar amb una delegació pròpia davant de les institucions comunitàries. Només dos exemples. Un primer, totes les negociacions que hi ha hagut sobre les grans xarxes transeuropees de transports. El govern espanyol ha defensat una posició impossible de construir un gran eix de transport que connecti l'Estat espanyol amb França a través de la part més alta dels Pirineus, a través d'Aragó, sisplau, deixi'm acabar. Perdent molta capacitat d'incidència a l'hora de buscar recursos pels dos grans eixos que ja estan en funcionament, que són l'Atlàntic i el Mediterrani. Això ha tingut uns efectes econòmics claríssims per una de les parts més potents econòmicament de l'Estat, com és el cas de Catalunya. Un altre exemple, el govern espanyol s'ha quedat fora, ha decidit que Espanya es quedi fora de la patent europea, posant en una situació molt complicada els recercadors i els innovadors espanyols, de manera que els recercadors d'aquí han de pagar no només la patent comunitària, sinó també la patent europea, sinó també la patent espanyola. I per què? Senzillament perquè la proposta de patent, tal com està la directiva en aquests moments, es pot presentar en anglès, francès i alemany, i Espanya volia que també es pogués presentar en espanyol. Un gran exemple de no nacionalisme i de fins a quin punt són capaços de quedar-se al marge d'un gran avenç innovador de recerca econòmic per simples raons nacionalistes. I només per acabar, perquè amb això estic d'acord amb el senyor Domingo, és cert, no se sap què passarà en el cas de que un territori d'un estat membre se separi d'aquest estat membre, però celebro que digui que això no se sap, perquè de vegades per part de determinades organitzacions unionistes estan dient que directament ens quedem fora de la Unió Europea. Ja estic d'acord, no se sap, no hi ha precedents, els tractats, no hi ha precedents d'un procés d'aquest tipus, no hi ha precedents d'un territori comunitari que s'independitzi d'un estat membre, els tractats no estableixen de quina manera cal procedir en aquest cas, i estic convençut que a l'hora de veritat, malgrat missatges de por que s'han enviat darrerament per part de determinades persones dins de les institucions com ara el senyor Barroso, a l'hora de veritat se serà pragmàtic. Catalunya representa el 2% del PIB europeu, és una economia més potent que la de Grècia, que la de Finlàndia o que la de Portugal, i molt més central que no pas aquestes. Ningú té incentius per deixar-la fora de la Unió, ni Catalunya, ni Espanya, ni la resta d'europeus que tenen molts interessos en aquest territori.
Ha quedat clar, senyor Domingo.
Acte de fe. Continuem amb les actes de fe. El tema és que les lleis econòmiques quasi totes les d'Espanya han estat suportades pel govern, pel partit de Convergència i Unió, a la coalició. Llavors, és copartícip de la política econòmica, quasi totes, és a dir, que no n'hi ha grans diferències, però tant el temps del Partit Socialista com el Partit Popular. Llavors, no sé per què es diu que no s'ha decidit per part de Catalunya, ni hi ha grups parlamentaris que han determinat polítiques econòmiques a Espanya. N'hi ha tantes diferències, a l'acord per la internacionalització de Catalunya, sostenibilitat internacional, que és un acord signat per pràcticament tots els partits de l'art parlamentari català i que encara està vigent, marca les directives econòmiques. No són tan diferents de les de la resta d'Espanya. Llavors, què canviarà econòmicament en quant a estructura, superestructura a la política econòmica catalana de la resta d'Espanya? Probablement que. Únicament sí que sabem una cosa, que tindrem problemes i tindrem problemes en la mesura que el factor frontera, jo crec que això no es donarà per sort, perquè Catalunya, a menys a curt plaç, no serà, a curt termini, no serà independent, per sort, però si ho segueixi seria un desastre, perquè tenim el factor frontera problemàtic, això ho diuen també els economistes independentistes, no ho dic només els unionistes com vosaltres que ho fiqueu d'aquesta manera tan particular, però el que és evident que els dipòsits fonamentalment de les caixes catalanes o dels bancs catalans estan a la resta d'Espanya, problema important. Tenim un problema gravíssim en el tema de les pensions, el tema ara mateix, el tema al dia d'avui, el model de capitalització, que és el que rep i el que pagues, és deficitari a Catalunya el 2013 i el 2014. I aquí s'està venent que a partir del 2016 o 2015, si som independents, resulta que les pensions milloraran i tindrem un estat de benestar fabulós. En aquesta propaganda que esteu fent els de ANC o dels grups, digueu, és que volem un país en què no tenim corrupció i sense retallades. Però com podeu assegurar això? Realment teniu l'assegurança de que això passarà? I per què ho dieu?
Ha quedat clar. Jordi Casas.
Jo no sé qui negui la necessitat de Catalunya té un millor sistema fiscal que l'ha de tenir i que tingui solucionat una sèrie de qüestions d'infraestructures que estan mal solucionades. Ara, jo torno a dir que, sobretot al context europeu, i des de ja, les coses no poden esperar, cal parlar de polítiques i no de futurs possibles. És a dir, si el Parlament té més competències i decideix més, el pes de Catalunya serà el que serà, i a més el Parlament anirà per grups ideològics, no per països, i mentre manin els estats a través del Consell i la Comissió, jo dubto que Catalunya, amb un estatus propi, tingui més pes. No sé el pes que té Lituània, però a mi em dóna la impressió que qui manen són els grans estats, i començant per l'Alemanya, i a l'eix Alemanya-França. Tinc els meus dubtes al respecte. Jo crec que és un tema de polítiques, de canviar la correlació de forces a nivell europeu, que en aquests moments estan manant les forces conservadores, i canviar les polítiques. Vull dir que, des de Catalunya, a la vegada que demanem un nou estatus i capacitat d'incidir per canviar les coses, hem tingut, almenys en el període 2010-2012, un president de la Generalitat que era un avançat en defensar les polítiques que està fent des d'Europa, se'n deia de contenció fiscal, en definitiva de retallades. A mi em serveix de molt poc que s'estigui reivindicant un nou estatus polític o jurídic que en teoria ens ha de donar més marge per fer polítiques diferents, i des d'aquí estem impulsant unes polítiques que són les mateixes que fa el rest d'Europa, no? Aleshores jo crec que molt bé tindre més competències, jo sóc el primer a apuntar-li, però hem de parlar més de polítiques i la necessitat de canviar les polítiques que estan fent a Europa, perquè esclar, a mi, ja ho deixo aquí, tindre més capacitat d'autogovern, si això ens ha de portar a fer polítiques més de dretes, ja sé que no és el debat català ara, a mi tampoc em complau això, per mi les dues coses, polítiques diferents i més autogovern van lligades, no són d'aquells que espero, quan ja siguem independents allà ens discutirem quines polítiques s'han de fer i llavors ens fotrem bufetats entre esquerres i dretes, no, jo crec que aquesta és una realitat que s'ha discutit des d'ara, jo és una part de gent de persones d'esquerres, vull dir, si he de criticar polítiques que no m'agraden, les criticaré, tinguem independència o no la tinguem.
David Ros.
Han sortit tants temes que ja no sé per on agafar-ho. Bé, Catalunya és deficitària. Bé,
Seguretat social.
Bé, Catalunya, primer, no és deficitària. Si és deficitària és degut a que el senyor Ángel de la Fuente, quan ha presentat les cuentes territorialitzades de l'Estat, ell mateix ha reconegut que Catalunya té un dèficit fiscal, ell, de 8.500 milions d'euros calculats d'una manera, és a dir, coincideixen en el fons els números que fa l'independentisme o qui ha estudiat les balances fiscals, perquè parlem pel flux monetari d'11.000 milions a 16.000 milions per carga-benefici i per al flux monetari 16.000 milions, per tant, és deficitari en funció de que tenim un dèficit fiscal. Segon tema, Unió Europea, es dona per sentat que sortirem fora, bé, perquè ho ha dit el senyor Barroso, ja, aquests senyors estan pendents de cada els escollint comissari per aquí, comissari per acá, i fan les declaracions que d'alguna manera els estats es fan fer. Aquí hi ha institucions, com Diplocat o altres institucions, que ens han portat gent que coneix la Unió Europea a nivell tècnic. I els tècnics no pensen igualment com els polítics. Per exemple, el Kai Olaf
Lang,
Kai Olaf Lang, que és assessor del Parlament alemany, aquest home va estar en una conferència aquí a Barcelona que va estar 45, de 45 minuts 40 fent por. No diria que el senyor
Domingo
ens està fent en aquests moments, que si l'efecte frontera...
Por no la vosaltres a mi.
Però va dedicar 5 minuts a dir, aviam, aquí es parla molt de l'article 49 de la Unió Europea que quedareu fora. Jo, el 49, sé que després hi ha el 50, que diu que costa molt sortir de la Unió Europea. Però ell va donar una sortida, jo penso que és molt interessant, que diu, aviam, això va en la línia del Graham Haver i va en la línia del Consell d'Estat francès, que diuen que s'ha de posar en marxa un dret transitori perquè Catalunya no té cap sentit que no estigui a la Unió Europea. I ell no ho deia simplement per dir-ho, sinó que ho deia en base a l'article 8 del Tractat de la Unió Europea, que estableix que els veïns, suposem que passéssim a ser veïns, o sigui, penseu que la illa de Robinson està 700 quilòmetres més enllà en el Pacífic, quan aquí estem en el rovell de l'ou d'Europa, els països veïns poden tenir des del principi tots els drets i totes les obligacions de la Unió Europea per simple fet que ja tenen la seva legislació adaptada, com és el cas nostre.
Hi ha
més temes, però bueno...
I de fet, el debat sobre si Catalunya, una Catalunya independent, restaria dins de la Unió Europea o no, això és un no debat. És que hi ha una contradicció en els seus propis termes. Catalunya no quedarà fora de la Unió Europea si abans Espanya no reconeix aquesta Catalunya independent. Mentre Espanya no reconegui que Catalunya és independent, Espanya considerarà el territori català part del territori espanyol i, per tant, part del territori comunitari. Per tant, és un no debat. Espanya només reconeixerà Catalunya com a territori independent després d'una negociació. I, evidentment, en aquesta negociació, la part catalana, un dels seus principals objectius seria garantir la permanència dins de la Unió Europea. Per tant, estic totalment d'acord. Ara, a dia d'avui, s'estan passant molts missatges de la por, però després, quan parles amb ells fent un off the record o fent un cafè tranquil·lament, tothom t'accepta, tothom, que es trobarà una solució pragmàtica en el cas que Catalunya, democràticament, decideixi disposar d'un estat propi. I només per acabar, una altra resposta, quan deien, a veure, és que Alemanya i França són molt més potents. Evidentment, França i Alemanya són els grans estats comunitaris i són molt més potents, però una Catalunya independent tindria molt més pes en la presa de decisions comunitàries que no pas formant part d'un estat que no la representa. I en tot cas, dins de la Unió Europea, els estats petits i mitjans estan sobrerepresentats. Els estats com els estats que tenen 3, 4, 8, 10 milions d'habitants tenen proporcionalment molt més poder a l'hora de defensar els seus interessos i de participar en la presa de decisions que no pas els grans estats. Per tant, és un nou incentiu per comptar amb un estat propi.
És dir, que un estat gran tiene menos fuerza que un estado pequeño.
Proporcionalmente, sí.
Entonces, estamos aquí en una situación realmente absurda, es decir, la PAC, la política agrícola comunitaria. En estos momentos se define fundamentalmente en función de las políticas de los grandes estados. Si tú tienes muy poca presencia, tienes muy poca representación y tienes muy poca fuerza. Está claro, y claro, aquí determinar que, bueno, que se está haciendo el cuento de la lechera. Nosotros, a partir de ahora, puesto que seremos muy pequeñitos, vamos con el cántaro.
No, muy pequeñitos.
Bueno, pues como vamos a ser muy potentes, pero porque tenemos un territorio y decidiremos nosotros. Nosotros se supone que decidiremos mejor que los malos de los españoles. Porque los malos de los españoles nos llevan a caminos que no nos convienen.
Es representar los nuestros intereses.
Los intereses de España los representa también los intereses de los catalanes.
No.
Y pensar que eso no es así, sencillamente, permitidme lo que es un acto demagógico. Es decir, plantea cuando dice realmente las grandes infraestructuras, los grandes ejes se han hecho. Es cierto que hay una posición del español que también ha abordado por el eje central, pero la posición del gobierno español ha abordado de una manera clara por el eje de litoral. No. Y claro, y decir que eso no es así es mentira, es mentir y es no responder a la realidad. Pero en todo caso, yo creo que ahora mismo se está en una situación. Cataluña tiene uno de los PIB más altos, superior a media europea. Cataluña tiene realmente una situación, pues ahora mismo de desempleo, una situación de crisis, pero digamos que unas infraestructuras muy correctas y mucho mejores que las del resto de España. Cataluña está en estos momentos en una situación privilegiada dentro del resto, de lo que es el conjunto de España. Y resulta que somos maltratados por España. Aquí hay una contradicción en los términos. Si resulta que tenemos mayor peso industrial,
claro, sí,
mayor capacidad de renta y mayor impuesto a sociedades, es decir, que nos va mejor que a otras comunidades de España. Y resulta que nosotros estamos diciendo que con España nos va mal, pero es radicalmente falso. Con España nos va bien. ¿Por qué arriesgarnos, por qué se arriesgan ustedes con este discurso, que ese sí que da miedo, el discurso de la incertidumbre, el discurso de no saber a dónde va? Ese sí que da miedo. ¿Por qué ustedes se arriesgan a pretenden arriesgar todo esto?
Yo que contesto.
Creo que es, sinceramente, una auténtica insensatez.
Jordi Casas.
Estem al mateix bloc encara o quin bloc?
Sí, ara passarem a parlar més d'aspectes socials.
A veure, és que jo, parlar de futuribles i jugant-ho tot a una carta al futur, a mi no m'interessa. És a dir, com he dit abans, això s'haurà de negociar, és un procés llarg, complicat, és un futurible, és una hipòtesi. Si arribem a l'estatus jurídic que sigui, ja discutirem. Però i el present? És com aquesta campanya que s'està fent, que jo en som molt crític perquè em sembla absolutament demagògica, que t'està dibuixant un país de futur i no n'he vist cap que digués un país sense retallades. Per què? Clar, perquè llavors discutim el present. I aquest present l'està gestionant uns senyors que també estan impulsant aquest procés. Clar, no podem quedar malament, hem d'anar tots els junts, hem de fer pinya. No, però jo vull discutir el present. Perquè a mi no em serveix arribar a una hipotètica Catalunya independent si arribem fent unes torres, que diu un castellà. Clar, les polítiques, la realitat s'està decidint des d'ara. I per exemple, quan diem no, és que volem una fiscalitat tindre més calés, jo m'hi apunto. Però és que resulta que aquells que estan demanant tindre més calés durant molts anys han donat suport a polítiques de retallades del pastís fiscal. A retallades del pastís fiscal, a desfiscalitzar l'Estat. I ara, clar, volem més calés d'un pastís que és més petit. A mi, repeteixo, no em serveix de fer hipòtesis de futur quan al present l'estem gestionant malament i a més aquelles mateixes persones que s'estan predicant, perquè a vegades és una prèdica, un futur extraordinari. No, si hem vingut a discutir de l'economia, dels canvis que s'han de fer les polítiques econòmiques i del futur econòmic de Catalunya, haurem de discutir del que hem de fer des d'ara. Tinguem una fiscalitat mitjor o pitjor, estiguem a Espanya o no estiguem a Espanya, etc. Però jo veig que, bueno, només parlem de futuribles.
David Ros, Albert Rollo i tancarem el bloc.
Es diu que som els més rics, per tant som els més rics, i per tant estem bé. Què volem? Però fa una estona que hem de dir que tenim la població, un dels percentatges més alts de població amb risc de pobresa. Oi que hi ha una contradicció aquí? No. Però els dues són una realitat.
Això passa a Madrid, passa
generem producte interior brut i en canvi estem en aquesta situació. És una paradoxa. Per què? Perquè ens falla el sistema fiscal. Però el sistema fiscal serveix per redistribuir. Si tu tens una fiscalitat forta i tens uns ingressos, aquests ingressos, fixem-se que l'espoli fiscal equival a tot el sistema sanitari, a tot el sistema d'educació i a tot el sistema de benestar social. Tot això és el que cada any Catalunya envia a la resta d'Espanya. Com no hi poden haver-hi retallades? Com no hi poden haver retallades si no tenim pressupost? O sigui, si ha d'acabar això el pressupost, jo, tant és que sigui conseller, per posar un exemple recent, el senyor Antoni Castells, o ho sigui qui ho és ara, que ni un ni l'altre poden pagar la paga doble. En canvi, aquesta quantitat, la paga doble dels funcionaris, en canvi, aquesta quantitat dels 8.000 milions que reconeix el senyor Ángel de la Fuente són suficients per revertir les retallades. I per tant estem parlant de present quan parlem de futur, perquè estem parlant del problema més gros que tenim avui, que és que no tenim recursos per resoldre problemes que nosaltres podríem resoldre tranquil·lament. Aquest és el tema fonamental. I per tant estem parlant de present quan volem tenir el poder de decidir.
Albert Rollo i José Domingo, i tancarem.
Totalment d'acord. A veure, tot sovint es diu que Catalunya és la comunitat del territori més ric d'Espanya. quan parlem a grosso modo, en termes absoluts és cert, però parlem de PIB per càpita, sisplau, que aquesta és realment la riquesa que toca la ciutadania. Catalunya és la quarta comunitat autònoma en PIB per càpita, després del País Basc, Navarra i Madrid, però és que després d'impostos cau a la posició número 10, de 17. Això és injust. I això ens porta a parlar del dèficit fiscal, aquests 16.000 milions d'euros anuals, que només per recordar-ho, són quatre vegades totes les retallades dutes a terme en els últims 3 anys. Per tant, no em diguin que només estem parlant de futur. Evidentment, anem a l'arrel del problema, perquè volem solucionar el problema. Per això estem fent un plantejament de nou marc polític de cara al futur. Però estem parlant de l'actualitat. El govern de Catalunya avui no pot respondre a les necessitats socials i econòmiques de la seva ciutadania perquè no té els instruments d'un estat i perquè té un drenatge fiscal impresentable. I Catalunya, que vol ser un territori solidari, està disposat a ser solidari amb Espanya, amb la resta d'Europa, però sobre un sistema transparent i, evidentment, amb uns límits que no portin a un espoli. I parlem dels problemes que hi ha avui, sense, de dues maneres, evitar solucionar el marc, el problema de marc que tenim, i en aquests moments tenim l'oportunitat de plantejar-nos un nou marc. Per tant, no evitem aquest debat.
Ja ha sortit la paraula màgica, espoli. De veritat,
Fiscal.
De veritat, podeu dir això? Podeu dir espoli? Els estudis del senyor Ángel de la Fuente han dit que la situació d'una comunitat com la catalana és similar a la de qualsevol comunitat europea. En quant a l'aportació, n'hi ha un problema. És a dir, evidentment, tots sabem que estem parlant d'impostos directes i en aquest sentit, el tema és la capacitat econòmica de les persones, tant jurídiques com físiques.
I els indirectes?
Els IVA es convenen als catalans, al tema de recaptació. El tema està en que el que rebem els catalans, i els que rebem els catalans, evidentment, no estem els primers, i n'hi ha un problema. Però n'hi ha comunitats que estan més perjudicades, Múrcia, la Comunitat Valenciana. En quant al que reben per part de l'Estat, són molt més perjudicats que Catalunya. I això ho ha dit precisament l'informe de l'Àngel de la Fuente. És a dir, que el tema està en veure quins tipus de polítiques fem econòmiques o no. Jo no crec en el maltracte intencionat i pervers de l'Estat contra Catalunya, que n'hi ha un grupet de gent a Madrid que es prepara i diu, a veure, com podem fastidiar els catalans?
Creieu que és un tema de model.
Quan el model financer que n'hi ha en aquest moment a Espanya ha estat aprovat en tots els governs, per indicacions de propostes catalanes, el model que tenim ara és la proposta Castells, i jo hi era al Parlament en aquell moment, i es va aprovar per quasi tots els grups catalans menys Convergència i Unió, perquè volia el model anterior que ells havien aprovat amb el PP. Llavors tots els models que n'hi ha de financers a Espanya s'han aprovat amb el suport de les forces polítiques catalanes. Llavors jo crec que hem de ser una miqueta més rigorosos i no tirar d'aquesta manera tan grossera, perquè no és cert, fonamentalment no és cert.
Parlem de societat, o en un bloc que volíem etiquetar amb societat i estat del benestar. Podem pensar que en una Catalunya independent tindríem millors escoles, millors hospitals, un sistema judicial millor? És a dir, el canvi d'estatus al qual vostès han fet referència durant aquests minuts, cadascú amb el seu plantejament, implicaria una millora en els serveis en què dia rere dia els ciutadans es troben, quan la gent porta els seus nens a les escoles, quan va als CAPs, quan ha de relacionar-se amb la justícia? Aquest canvi d'estatus, que és el que es debat en aquest procés, implicaria millores o ens trobaríem en una situació pitjor, o dependria de qui governés independentment de l'estatus polític? Jordi Casas, que li tocava, que m'estava demanant paraula. Té tota la raó.
A veure, jo primer, quan parlem d'estat del benestar, sigui aquí o a Escandinàvia o a Lituània, s'ha de parlar d'un fet que travessa el debat i és una ofensiva des de finals dels anys 70, sobretot dels anys 80, de reduir el paper de l'estat del benestar. Una ofensiva ideològica i pràctica, que també l'hem vist nosaltres, i que posa en perill, no dic que es vulgui encarregar de ple a l'estat del benestar, però posa en perill aspectes essencials de l'estat del benestar. Sanitat i ensenyament són parts del pastís suculents, i hi ha qui somia en passar-ho a mans privades perquè puguin fer negoci. Jo crec que aquest és un tema que travessa qualsevol debat sobre l'estat del benestar en aquests moments aquí i a qualsevol part d'Europa. Dit això, home, l'estat del benestar requereix polítiques fiscals potents. I això, independentment del dèficit fiscal, que ningú s'acaba de posar d'acord, jo estic parlant de 4.000 milions, de 16.000, ni els tècnics s'han posat d'acord exactament quina és la grandària del forat. Calen polítiques fiscals potents, i clar, el que no val és que els mateixos que estan criticant perquè tenim un dèficit fiscal enorme siguin els mateixos que acaben aprovant polítiques que porten a desfiscalitzar l'Estat. A veure, jo crec que polítiques fiscals potents vol dir assajar noves fórmules fiscals a nous sectors de l'economia, vol dir un sistema fiscal més progressiu i vol dir combatre el frau fiscal. El frau fiscal es calcula, curiosament, a Catalunya, que té la mateixa grandària que la banda alta del dèficit fiscal, que són 16.000 milions. Home, combatre el frau fiscal. Ara, la pregunta, el món hipotètic estat independent, les escoles, la societat funcionarà millor i tal? Home, cal suposar, i això tampoc no fa falta de Catalunya independent, només amb criteris d'ordinalitat podríem tindre un millor sistema fiscal. Jo crec que l'ordinalitat és algo que no hauríem de discutir, no pot ser que la solidaritat ens perjudiqui fiscalment. Ara, si tenim més calerons, sens dubte, si hi ha ara d'aquí a l'any, podem fer més coses. Ara, també depèn de les opcions ideològiques de qui governa i de quines polítiques fan. O sigui, a veure, la hipotètica independència, independentment de qui sigui la meva direcció, no és un acte taumatúrgic que ens ho resolgui tot. Vol dir, a veure, competències, depèn de com ens les utilitzis. Millor estat de benestar, millors polítiques públiques, depèn de qui governi.
Només dos exemples de fins a quin punt la Generalitat a dia d'avui té les mans lligades a l'hora de fer polítiques socials o polítiques públiques. El Parlament de Catalunya va aprovar una llei que intentava cobrir que aquelles persones que no podien pagar la despesa energètica no se'ls pogués tallar ni el gas ni la llum. Bé, era un avenç social que el govern de Madrid ha bloquejat. Un exemple. Un altre exemple, quan hi ha hagut un intent de pujar determinats impostos per finançar millor els serveis públics a Catalunya, com el cèntim sanitari, per exemple, ve el govern de Madrid, presenta recurs al Tribunal Constitucional i també l'aturen. Aquí anem al fons de la qüestió. Catalunya no té els instruments de política pública per dur a terme aquestes polítiques públiques. Per què? Perquè no és estat. I perquè l'autonomia que té és de fireta, com ha demostrat la sentència de l'Estatut de l'any 2010. És de fireta. Per això ens acaben convencent de que l'única manera de que el nostre govern compti amb els instruments necessaris per dur a terme polítiques públiques és amb un estat propi. No hauria de ser així, però és que en aquesta Espanya no hi ha altra opció. Per tant, ens falten capacitats per dur a terme polítiques públiques, les eines que té un estat, i ens falta el finançament. Evidentment que hem de fer retallades si no arribem a final de mes, perquè és que si no arribem a final de mes és el propi govern de Madrid el que talla l'aixeta, perquè recapta tots els recursos, tots els impostos i després reparteix. Home, és molt fàcil acusar així el govern de la Generalitat. És que no té els mínims instruments per dur a terme polítiques públiques. Un estat independent afavorirà doncs que hi hagi aquests instruments, que hi hagi aquests recursos, i evidentment les polítiques públiques que es duin a terme en aquell moment dependrà de la majoria parlamentària d'aquell moment. Però és de suposar que amb 16.000 milions d'euros de més, i parlaré si cal de la meitat d'aquests, perquè nosaltres seguirem sent solidaris amb Espanya i amb la resta de la Unió Europea, podem i tant que sí. Perquè formarem part de la Unió Europea. I serem solidaris amb la resta d'Espanya, evidentment que sí. Només amb la meitat d'això podem fer molt més bones polítiques socials.
José Domingo.
El tema és quin tipus de polítiques. Jo crec que amb això Jordi ha estat encertat, perquè clar, aquí parlar del futur, jo no sé si el model serà el sanitari concertat privat que tenim ara, un model sanitari públic, o no ho sabem, si realment les prioritats seran per donar-li capacitat als pobres i destinar recursos.
Decidirà el poble.
Allà, no, clar, però ara també decideix el poble.
Deixem acabar el torn.
Però si és que ara vosaltres esteu dient que tindrem una justícia gratuïta en la Catalunya independent, i ara n'hi ha tasses catalanes al marge de les tasses espanyoles, i n'hi ha tasses catalanes a la justícia, i esteu oferint al poble que al futur tindrem una justícia gratuïta. Aquesta és una capacitat que té el govern de Catalunya, de posar o no posar tasses a la justícia. Evidentment, si el diner es dedica a Diplocat, i jo t'ho dic molt, molt carinyosament, pues evidentment, probablement, sí, amb el diner que es dedica a Diplocat, que no sé quin pressupost teniu, probablement
cobriríem una part de despesa de pobresa.
La malèssima part del Ministeri d'Exteriors espanyol.
Bueno, però Espanya té
competència. Ah, no hi ha problema.
Però per què necessitem una acció exterior si no tenim...
Perquè el govern espanyol no explica la posició de Catalunya, a diferència del govern britànic.
Mira la quantitat de calés de calor.
Explicava la posició de les coses.
Si els 300 milions o no sé quants milions hem gastat aquest any en el tricentenari...
300 milions,
no sé quan, entre tot, si heu inclús fer canviar els foris de les conselleries.
No que parlem del canvi de les cortines de l'ambaixada a Espanya.
Malament.
Impresentable.
No n'hi ha discussió.
Impresentable.
No n'hi ha discussió. Malament.
Alguna cosa més en el seu torn?
Únicament dir que parlar d'hipòtesis hem de tenir en compte en aquesta Catalunya independent el cost. Si tenim o no tenim més atur, si tenim o no tenim menys empreses, la situació financera de les caixes i dels bancs a Catalunya, tot això repercutirà en l'estat de benestar.
David Ros, que ha esperat el seu torn de paraula pacientment.
Bé, es diu que el model de finançament Catalunya també ha participat, però aquí hi ha una ratlla que és l'Estatut. L'Estatut tenia un model de finançament. I aquest estatut va estar aprovat, ens en recordem, pel Parlament de Catalunya, per les Corts Espanyoles i en referèndum per Catalunya. I va ser un tribunal que tots sabem que n'hi havia la meitat que estaven morts, la meitat que estaven recusats, una piga, que va determinar la nul·litat dels temes del finançament que resolien aquest problema.
Sí, seriosos, això no és així.
Ho sabeu perfectament.
Home, no.
Això és fonamental. Ara bé... moltes vegades diu, bueno, i l'estat que volem ens resoldrà això, ens resoldrà allò, tal com deia en Ricard, resoldrà en la mesura que els parlamentaris catalans i el govern català ho sàpiga resoldre. Serà de dretes? Serà d'esquerres? No ho sabem. No. Serà aquells que elegirem els que hauran de decidir per nosaltres.
Com sabrem que
ho farem millor?
Com ho sabrem que ho farem millor?
Tindrem instruments.
Són més gestos els catalans que els madrilenys? No.
Tindrem almenys una democràcia molt més propera que no ens dependrà del malbaratament que ens fan amb inversions que no resolen cap problema econòmic d'Espanya. Això sí, anem 10-12 persones de Madrid a Alacant amb un AVE fantàstic, no? Però vull dir, això no resol cap problema econòmic d'aquest país i nosaltres podrem decidir en aquest sentit.
Sí, aquí també n'hi ha 12 persones, n'hi ha moltes persones que van a AVE i per sort.
Jordi Casas.
És que, a veure, partint de la base que és evident que, deixem-ho clar d'una vegada, el sistema fiscal és deficient i evidentment que el sistema fiscal més equitatiu i que Catalunya disposa més diners, d'acord, amb la seva capacitat de generar riquesa d'acord amb el seu PIB, això a banda. Ara jo sento parlar a vegades, diu, de cop i volta sembla que de cop i volta no tenim instruments i no podem fer res. Bueno, què hem fet durant 23 anys? Amb un estatut amb menys competències, amb un sistema fiscal encara pitjor i amb un govern que no era precisament d'esquerres durant 23 anys i després es van fer polítiques. Que de cop i volta no es puguin fer polítiques perquè no tenim instruments, jo no ho entenc això. D'acord que la crisi ha baixat la capacitat fiscal, però per tots, per tots. Sí. La capacitat fiscal de totes les comunitats autònomes, de tots els estats i tal. D'acord que tenim un sistema fiscal que no és millorable, francament millorable, però que de cop i volta no tinguem cap instrument i l'Estatut hagi quedat absolutament obsolet. D'altra banda, no seré jo qui defensa la resolució del Tribunal Constitucional, es va carregar una sèrie d'articles, ara és el fons de la sentència, no?
El rànquing.
No, la qüestió concreta, era el fons de la sentència i el que va representar la sentència. Clar, no discutim això. Però, veure, hi ha uns drets i deures reconeguts a l'Estatut, hi ha uns principis rectors, que per cert, molts es donen de bufetades amb les polítiques que després s'han posat a terme en el camp de l'ensenyament i el camp de la sanitat, i un exemple concret. El nostre estatut, per exemple, regula l'establiment d'una renda garantida mínima. No s'ha desenvolupat.
Com la pagarem?
No com la pagarem. La podríem haver desenvolupat i dir...
Un brindis des del sol.
Perdona, s'aprova i es fa, com es fa molt, un calendari per aplicar-ho.
Però si no podem pagar els funcionaris que tenim a dia d'avui, no podem pagar les farmàcies.
Perdona, hi ha hagut una iniciativa legislativa popular amb 150.000 firmes que ho ha portat, i ho ha fet tot amb caixó. Per què? Perquè quin és el mot d'ordre ara? Ara no toca que no tenim calés. Posem-ho aquí, que quan siguem independents...
Jo estic totalment d'acord. Jo vull un estat més social. Però toquem de peus a terra, vostè sí. Abans també ho demanava, toquem de peus a terra, podem oferir el que vulguem, però si a dia d'avui no podem pagar el que ja hem de pagar, que són les nòmines dels funcionaris, sí. Que per cert a la resta d'Espanya se segueixen pagant 14 pagues, i aquí no des de fa una pila d'anys. Cui, perquè des de Madrid ens obliguen a... No senyor, perquè des de Madrid ens obliguen a un dèficit zero. A un dèficit zero. Tot el marge de dèficit que Brussel·les dona se'l queda el govern central.
Això passa a Madrid.
Però és que l'aixeta que tanquen és l'aixeta que envia les transferències a Catalunya, no la resta de comunitats autònomes. A Catalunya. I això és un resultat de la situació política que està vivint el país a dia d'avui. A dia d'avui no podem pagar farmàcies, no podem pagar elements bàsics previstos per l'estat de benestar que dia avui és vigent. Jo estaria totalment d'acord en que hi hagués una renda mínima, però també siguem seriosos i sapiguem que amb els recursos econòmics i amb els instruments polítics de política pública que tenim, això és un brindis al sol, perquè no ho podem aplicar.
David
Ros. No podem fer res fins que ho siguin.
Probablement.
David Ros, José Domingo i Jordi Casas. I dedicarem els últims 5 minuts a parlar de llengua i cultura, que quedarà molt bo.
Sobre el benestar social.
Breument.
Hi ha una cosa que preocupa molt d'Espanya. I és molt fort, perquè això se'ns diu de nosaltres. Espanya no podrà pagar les pensions. En 2 anys, el fons de reserva ha passat de 64.000 milions a 48.000 milions. Cada 6 mesos... l'Estat tiba de 6.000 milions d'aquest fons. En aquests moments, amb 48.000 milions, ens en queden per 4 anys, però no per 4 anys de pensions, per les 8 pagues extres que hi haurà en aquests 4 anys. És a dir, si nosaltres poguéssim administrar els nostres recursos a Catalunya, això sí que és evident que es podrien pagar les pensions i inclús millorar-les.
Però, breument.
Val. Bé, seguiré.
José Domingo.
Pues això no és cert, perdoni que li digui. Com pots assegurar això amb tanta tranquil·litat? Depèn.
Perquè l'hem estudiat.
No, pues l'he estudiat malament.
Números.
Ja li dic jo que he estudiat malament, l'he fet mal els números. Perquè això dependrà del número d'actius que tenim, si n'hi ha més, que n'hi ha que hi hagi més treball, que gent que treballa o no. Si continuem el model de capitalització que tenim ara o fem un model de reparto, és a dir, que no és determinant. Els números, ara mateix, Catalunya és deficitària en la població d'actius i passius. N'hi ha, la proporció que tenim és d'1,7 actius per 1,5 passius. Amb aquesta proporció, realment ho tenim molt magre per pagar les pensions. En el futur, només es podrà pagar si tenim més actius. Si tenim més actius...
I els tenim,
evidentment. Si el factor frontera amb la Catalunya independent farà baixar l'atur, incrementarà l'atur.
I Espanya també, no?
Clar que sí.
Però llavors no hi haurà frontera.
Llavors no fem
independència.
Però sí, ja no tenim frontera ara.
I no hi serà.
Continuem.
Deixem acabar el torn.
Continuem així. Continuem sense frontera perquè tot s'anirà millor.
Passem a parlar de llengua i cultura. Ens queden tot just 7 minuts per arribar a les 10, quan haurem de tancar el debat. En una Catalunya independent o no, quines consideren que serien les conseqüències per a l'àmbit lingüístic i cultural, que també són aspectes que es tracten en el debat de l'estatus polític de Catalunya. Ens queden, com deia, 7 minuts, els demanaria que les intervencions fossin molt més breus perquè els 4 poguessin parlar i oferir els seus punts de vista. Que comenci Jordi Casas, que era l'últim que havia demanat el torn de paraula.
Sí, home, jo no sé si variaria molt perquè la realitat sociolingüística de Catalunya és la que és. Evidentment no se'n pot fer abstracció i el que s'ha de gestionar la que tenim. Jo crec que el català està en millor situació que mai, jo crec que des d'un punt de vista d'extensió del seu ús social és més ampli que mai i més conegut que mai, per tant en aquest sentit no soc pessimista i per tant el que sí, i això independentment de que tinguem un nou estatus jurídic o no a Catalunya, el que s'entén en aquest context que és fonamental és la fermesa en el manteniment el tema de la immersió lingüística. L'escola és un element fonamental per al coneixement i l'extensió de l'ús social del català, i això sí que ens sembla fonamental, i sobretot pensant que en aquests darrers, bueno, fins al 2008, del 2001 al 2008, Catalunya va arribar a 1.100.000 persones, dels quals probablement encara en queda 1 milió, no ja del rest de l'Estat, sinó d'altres països, i que aquestes persones, evidentment, tenen fills, i aquests fills van a l'escola, i la manera de sentir-se catalans, la manera de relar-se al relat catalana i de treballar per la cohesió social de Catalunya és que aquests nois puguin aprendre el català, també en castellà, evidentment, i per tant a mi em sembla que el tema de l'escola en aquest sentit és fonamental.
A mi no m'agrada el model actual. Llavors, no sé si millorarà amb la hipotètica Catalunya independent que defensen alguns, però a mi el model actual no m'agrada perquè és un model que no reconeix el dret de tots els catalans. N'hi ha aquí catalans castellanoparlants, com això jo, i altres que són catalanes catalanoparlantes, i a mi l'estatus que me gustaria ara i sempre es aquel que reconozca los derechos lingüísticos a todos los ciudadanos. Y en estos momentos en Cataluña no se reconocen los derechos lingüísticos fundamentalmente a los castellanohablantes. En la escuela no se puede estudiar en castellano, ni se puede estudiar parcialmente en castellano, solamente hay las administraciones públicas priorizan el uso del catalán. Y me gusta dirigirme, que no se trata de defensa de las lenguas, sino de defensa de los derechos lingüísticos de las personas. En cualquier país de Europa, en estos momentos, si tienes un estatus de lengua oficial, tienes derecho a ser educado en tu idioma, en este caso catalán y castellano, y aranés en el caso de aranés, tienes derecho a ser informado por las administraciones. En Bélgica hay dos comunidades totalmente diferentes, la comunidad neerlandesa y la comunidad francesa. En Bruselas, que sería el modelo que sería aplicable a Cataluña, el modelo es bilingüe. Por favor, seamos rigurosos. Sí. Y entonces, yo únicamente lo que quiero señalar es que lo ideal como reconocimiento de los derechos lingüísticos sería eso. Por desgracia, en la Cataluña actual no se hace, y lucharé, y que debemos luchar para que se mejore esa situación de ese estatus.
Bé, jo penso que aquí hi ha un fals debat. A Catalunya no tenim un problema lingüístic. Aquí parlem català, castellà. Jo no he hagut ni una sola vegada a la vida que algú m'hagi començat a parlar en castellà i jo no li hagi seguit la conversa. A les escoles els nens surten sabent català i castellà. Aquest problema no existeix. És un debat que s'ha introduït de forma artificial, i malauradament el Ministeri de Madrid ens l'està imposant com si realment tinguéssim un problema, però vull dir, aquí la convivència a nivell lingüístic és impressionant. Vull dir, jo no sé qui es podria queixar de que se'l maltracta lingüísticament.
Drets
els tenim tots, els estem exercint. Estem parlant en català i en castellà. I l'educació, els nens surten en català i en castellà. I l'administració ten en català i en castellà. I per escrit. I vermoll, com és veritat.
Albert Royo, i tancarem el debat.
A veure, jo estic convençut que una Catalunya independent, que ens permetria disposar de més recursos i de més instruments per fer polítiques públiques, ens permetria dur a terme una política cultural més potent que no pas l'actual, que bàsicament és un tant semenfotisme dut a terme des del govern de Madrid, i evitar doncs, decisions polèmiques com pot ser, per exemple, l'IVA cultural, que és impresentable. Nosaltres no tenim capacitat de decisió sobre aquestes matèries, per tant, el dia que tinguem capacitat de decisió sobre aquestes matèries podrem ajudar a la cultura amb lleis i també amb recursos. Parlant de política lingüística, com bé dèieu, aquí a Catalunya es parlen dues llengües de manera ben normal, el català i el castellà, les dues serien oficials, junt amb l'aranès, per tant, aquí no hi ha cap mena de problema. I si hi ha un suport majoritari per part del Parlament de Catalunya, molt majoritari a favor de la immersió, que és la que garanteix que els nanos quan surtin de les escoles doncs, tinguin un control absolut de les dues llengües, doncs endavant. El que garantirem amb la independència és que no vingui un tribunal de Madrid contradient decisions que s'han pres democràticament al Parlament de Catalunya. I per últim, no per això menys important, el català seria una llengua oficial a nivell comunitari, a nivell de la Unió Europea, cosa que no ha volgut demanar mai el govern d'Espanya, que diu que se sent tan orgullós del català.
Un matís.
Sí,
a Catalunya es parlen més de 200 llengües en aquest moment.
Però no les fem totes oficials, oi?
No, home, però se'n parla més de 200.
Hem de posar el punt final al debat. Moltíssimes gràcies als quatre. Jordi Casas, José Domingo, també Albert Royo i David Ros. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a compartir aquesta estona amb els nostres oients.
Molt bé.
I a tots vostès els recordem que poden recuperar quan vulguin aquest debat a Cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé.